Pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a Veus, us parla... Aquestes són les notícies més destacades tractades als informatius locals de Ràdio L'Escala al llarg de l'última setmana. Dilluns, 24 d'octubre, obríem informatiu amb aquesta notícia. El Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries ha programat la visita a Empúries i al Vi, una exposició per tancar l'any dedicat a l'exposició Una mar de vinyes i el vi. La proposta incluïa una visita a l'exposició i al criptopòrtic, un espai encara tancat al públic que s'inaugurarà passades les festes de Nadal. Escoltem a l'Ester, guia d'aquesta visita.
La vinya plantada per l'home amb l'objectiu de poder produir vi, vale? Això, el seu moment màxim, és a partir del grau dels romans. Amb els grecs ja n'hi ha, però no està pensat en el sentit aquest de comercialitzar-ho, vale? Que sigui una economia de mercat. Si sí, pas que els egipcis no venen aquí. És que estem parlant bàsicament de la zona de l'Empordà. El vi ho extenen, veuen un negoci amb això, el vi es democratitza perquè el que parlàvem abans, tant en època egípcia com en època grega, el vi no està democratitzat, el vi només el veuen les èlits. Vale? La gent del poble no. En època romana, fins i tot l'esclau té dret a 5 litres de vi, un vi de tercera, quarta prensada, vale? Igual que els legionaris que havien la posca, un vi de molt vinagrat, vale? I això fa que hi hagin d'haver-hi grans extensions de vinyes en el territori, perquè el vi ha d'arribar a totes les capes de la ciutat. La ciutat que estem ara, la que hi ha dalt, la romana, vale? És una urbs. Tu a dintre no hi trobaràs mai ni un forn de ceràmica, ni una fàbrica de salons, ni una fàbrica de ceràmica. Això sempre està a fora, a l'àger. Vale? Això està acompanyat d'aquestes villes, vale? On s'hi fabrica el vi, on hi ha el propietari, que no estan mai a dintre de la ciutat. Això no ho trobaràs mai a la ciutat, sempre ho trobaràs a fora, vale? Als voltants. És diferenciar molt això, la urbs de l'àger, del camp.
A motiva estrena de l'exposició 10 anys enrere a la Càmera de Basili Gironès, la sala d'actes municipal, plena de gom a gom, reconeix la qualitat de les fotografies exposades, inèdites totes elles i seleccionades del fons conservat per Basili Gironès al llarg de l'última dècada. L'escoltem amb ell, així com també l'alcalde Víctor Puga.
Estic molt emocionat perquè tanta gent aquí que m'estima. És una exposició... És una exposició única, amb 10 anys de molta fotografia, moltes hores, amb molta passió. Haurem una exposició, fotos inèdites que potser no hem vist mai. Potser algunes sí que estan a Facebook, però... Ara ja potser molt emocionat.
I en Basili forma part, amb tot mèrit, forma part d'un selecte grup de fotògrafs escalencs, que aquí en tenim uns quants, dic un selecte, però Déu-n'hi-do, és un grup important que en Basili doncs, s'hi afegeix des de fa ja uns anys i que aquest grup doncs, entronca amb una tradició que va molt més enllà de l'actualitat, una tradició que, de la fotografia vinculada al poble de l'Escala. Des de, em remuntaré més, bueno, des de Josep Esquirol, principis del segle passat, fotògraf d'Empúries, en Bernard Richards, en Joan Lesús, en Miquel Bataller. És una persona que té dos vessants, dues aproximacions a la fotografia, una més, segurament més artística, més no tan d'actualitat. Són fotografies que es poden haver fet en qualsevol dia d'aquests darrers 10 anys, probablement, algunes, més enllà de la tècnica, de la millora, de la progressió que ha anat fent en Basili, però té aquesta vessant artística i una altra vessant també de jo diria, de quasi de reporter de campanya, perquè en Basili, el que deia abans, està tot el dia pendent de tots els aconteixements, tot el que succeeix a l'escala, retratar-ho, i per tant segurament té centenars o milers de fotografies.
Donació de sang a l'Escala es va fer el divendres de la setmana passada. Els números han millorat respecte a l'estiu, però encara caldria que hi hagués més participació. Un fet a destacar és l'increment dels joves. Escoltem Ramon Ministral, president de l'Associació de Donadors de Sang de l'Escala.
Bé, mira, aquest divendres va anar bé, diguéssim. Bé, diguéssim, perquè varen superar el de l'estiu passat, el d'aquest estiu, de les 49. Varen fer 70, hi havia 6 oferiments, i jo crec que arribar als 100 que havíem arribat, jo crec que ens hem d'oblidar i hem de passar molts anys d'això. Gairebé la meitat de la gent que va venir eren gent jove. Quan dic gent jove, vull dir gent de 35 anys en avall. Moltes, moltes cares noves. Jo, si aquesta gent continuessin, domino. Bé, perquè, és clar, de gent gran veig que cada vegada en van vinguent menys, clar, ja s'entén, o bé per edat, o bé per enfermetat, o bé perquè prenen medicaments que no poden donar, i és llei de vida. El que interessa és que pugi gent jove, com aquest divendres va demostrar que la gent jove va venir.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 25 d'octubre. La Generalitat es compromet a fer l'any vinent la rotonda de l'Empalma, la confluència entre la carretera de l'Escala i l'acabada Torroella a Verges. Així s'hi comprometia el director general de Mobilitat en una reunió davant una vintena d'alcaldes i regidors del Baix Ter. En vam parlar a l'espai La Casa de la Vila de dilluns passat al vespre. Escoltem, però, també un tall de veu de Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat.
Tocant de peus a terra i per dir, concretant, 1, solució per la rotonda de l'Empalme, 2, pla dels propers 4-5 anys, doncs, dissenyat en els propers mesos, les primeres setmanes, per poder-lo compartir entre tots, i 3, en a llarg termini, crec que tots hem de poder ser capaços de trobar una solució per lo que és, ja no tan sols concreta la variant de Torroella, sinó una solució més global, que és pel Baix Empordà, que és trobar aquest nou salt en el Ter, que tothom sap des de fa anys.
Van ser molt clars i van dir que amb el tema de seguretat sí que ho tenien claríssim, que s'havia d'intervenir, sobretot amb aquest giratori. Val a dir que, tot i així, nosaltres, clar, com que ho vivim de molt a prop, són carreteres que, pel trànsit que hi ha, no és que hi hagi molts i molts accidents, comparat amb altres carreteres de la resta de Catalunya. Amb el mateix trànsit n'hi ha molts més d'accidents, per tant, de punts negres, nosaltres en diem que n'hi ha, però per ells no en consideren que n'hi hagin tants. Però el seu compromís ferm en fer aquest giratori aquest any 2017 sembla ser que serà, que era un dels motius de la reunió.
Conferència amb motiu dels 60 anys del naixement del còmic del Capitán Trueno. Durant 2 hores es va fer un repàs al més destacat del personatge creat pel recentment desaparegut escriptor Víctor Mora. Escoltem la veu dels dos conferenciants, el músic Jordi Codina d'una banda, Rafael López, també regidor de Cultura, no conferenciant, però sí que va intervenir en la salutació a l'inici d'aquesta conferència. Rafael López, en regidor de Cultura, l'escoltem després de Jordi Codina.
Fer sortir a la llum, aquests valors que són l'amor cap a l'altre, l'amor per la gent que pateix, que s'ho passa malament, per aquella persona que està esclavitzada, etcètera, etcètera. I això és el que el capità Antonio i els seus amics doncs volen combatre i fan sortir la llum aquests valors.
Intentarem que actes d'aquest tipus, el premi que més que bé entregarem i tota la sèrie d'actes que s'ha dut per la Fundació amb la bona feina que estan fent, doncs, tirar més, irem doncs, regalçant la seva obra, que entenem que en aquest moment, doncs, que és un moment dolorós per la família, per la Fundació, segurament es pot transformar en un punt d'impuls per noves iniciatives i bé, des de l'Ajuntament continuem recolzant la Fundació i entenem doncs, que és una feina important.
Surt a la venda l'Agenda Llatinoamericana 2017, enguany dedicada a l'ecologia i a la necessitat d'actuar ràpidament per evitar mals majors. A l'Escala es pot comprar la llibreria Vitel. Escoltem, per aquest ordre, Xavier Joan Pera, coordinador de l'Agenda del Tarragonès i escriptor, Dani Boix, doctor en Biologia i professor d'Ecologia i de Ciències Ambientals, i Andrés Marín, intel·lectual cubà, escriptor i actor.
Tenim un planeta que pot donar alimentació a tothom, que pot donar cobertura d'habitatge a tothom, que pot donar aigua a tothom, i ens trobem que tenim un planeta on molts llocs no arriba l'aigua potabilitzada ni l'aigua neta, que moltes capes de la població no tenen casa, no tenen habitatges, que moltes capes de la població no tenen una vida sana, no tenen sanitat. Ja no dic que no tinguin medicines, no tenen sanitat, perquè les seves aigües estan contaminades per un sistema que les contamina. Tota una sèrie de coses que fan que un punt una mica conflictiu, un punt d'alta conflictivitat i de risc, no? Mm. Per això l'agenda d'enguany intenta parlar una mica de l'ecologia global, no? Intenta fer una radiografia.
Intenta intensificar petits guanys o petites victòries, es puja molt de to i llavors la realitat normalment s'amaga. Una miqueta dins l'agenda trobareu textos que venen a dir que aquestes trobades internacionals, que en el qual es troben tots els països i que surten amb bombo i platillo a tots els diaris, a totes les ràdios i televisions, moltes vegades el que no ens acaben de dir és quines coses concretes han arribat, quins acords concrets han arribat. I el tema és que sabem, tenim molta informació avui dia, la ciència ens ha informat prou bé del panorama que és trist i que ens ve una clatellada forta, i el que hem de fer és començar, diguem-ne, a canviar radicalment, és a dir, tenim un problema d'urgència, i el que ens estem veient és que aquestes trobades serveixen per estar tots molt contents, però els acords són molt mínims, tan mínims que sabem que seran insuficients per evitar els problemes que ens venen a sobre. I per tant, sí, hi ha una imatge molt esbiaixada, per una banda dels problemes, de quins són els que el generen i quines són les solucions, però per altra banda també de què passa a altres llocs.
Que hi ha una jerarquització de la informació. Que cuando te dan un programa del corazón, cuando te dan un programa que pueda ser hasta muy divertido, pero que te aleja de cualquier preocupación que tú puedas tener en el ámbito social, en el ámbito, o en esto mismo que estamos hablando, en la ecología, pues te lo enredan de tal manera que te lo hacen aburrido, o te lo hacen que tú no quieras acceder a ello, sino que sencillamente pases o que diga, bueno, ese no es mi asunto. Y llega... Hay un artículo en esta agenda que dice, unas 500 empresas controlan el 60% de todas las mercancías producidas por 6 billones de seres humanos. Si 500 empresas controlan prácticamente lo esencial que nosotros compramos, que necesitamos para la vida diaria, entre esos 500 deciden que nosotros debemos pensar y que nosotros debemos actuar en esa realidad.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 26 d'octubre. Comencen les obres d'una nova rotonda a la confluència entre l'Ave Maria, Avinguda Ave Maria, i el Passeig Marítim. Amb un pressupost de 40.000 euros, les obres estaran enllestides en un mes. Ens ho explicava Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Aquesta obra consisteix en la implantació d'un nou giratori que ha d'ordenar la circulació de la gent que ve del Passeig Marítim com de l'Ave Maria per la introducció cap a dintre del que és el nucli antic. A més, aquesta zona doncs, hi haurà uns panells informatius de les zones d'aparcament que tenim en el Passeig Marítim per tal d'informar la gent de les zones lliures que hi ha en el moment. La intenció d'aquesta nova implantació d'aquest giratori és la regulació del trànsit, com hem dit abans, i la major seguretat en quant als passos de vianants en les dues zones que tenim, tant al passeig com a l'Avinguda Ave Maria, per tal de que la gent, quan arribi amb el cotxe, doncs no tingui una entrada directa cap a aquests carrers i tingui un sobresalt, diguéssim, perquè el cotxe baixi una mica menys velocitat.
En breu es posarà en marxa una de les propostes previstes de cara a donar servei al jovent de l'Escala. Es tracta de l'Espai Jove, ara mateix en obres, i que en unes setmanes hi començarà l'activitat. Ens ho explicava Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
És una feina de rehabilitació de l'interior, que no està en males condicions, però s'ha de compartimentar, s'ha de desplegar una xarxa també de connexió d'internet, millorar l'enllumenat, millorar els tancaments d'alumini i el paviment, bàsicament, l'aire condicionat. Per tant, feines que no són de molta entitat, però que segurament s'allargaran 15 dies, 3 setmanes, probablement un mes encara. Per tant, van començar la setmana passada. Nosaltres calculem que aproximadament en un mes hauria de quedar el punt ja perfectament rehabilitat i en funcionament. I la veritat és que hi tenim moltes ganes de que s'activi aquell espai, i jo crec que la feina prèvia que s'ha anat fent a partir del pla director de joventut i abans, fins i tot, a partir de la contractació del dinamitzador, doncs ja ha anat engrescant tot un grup de joves que esperen aquest espai per fer-hi activitats, per fer consultes, per fer formació. Jo crec que serà un espai de molta activitat, en un bon lloc, i jo crec que un bon plantejament. Per tant, estem contents de que finalment això doncs vagi tirant endavant.
Tornen les jornades de l'aula a la taula, al MARAM. Es tracta de sessions de teoria i pràctica per ensenyar hàbits alimentaris saludables als joves de l'institut i a consum del peix. Compten amb el suport del DIP Salut i enguany també amb una subvenció de l'Ajuntament de l'Escala. Escoltem la coordinadora de les jornades, Mariona Ferrés, la regidora d'Educació, Mariona Muñoz, la subdirectora general de Pesca de Catalunya, Àngela Seira, així com dos alumnes que han participat en aquestes jornades, la Marian i la Judit.
Les jornades de l'aula a la taula tenen com a objectiu apropar el consum de peix als joves, als alumnes, en aquest cas són adolescents de tercer d'ESO. És una edat on ells es comencen a cuinar a casa i normalment no acostumen a tenir el peix com un aliment de consum habitual, i aquí els ensenyem que el peix es pot menjar de moltes maneres, que poden ser gustoses, i els ensenyem diferents receptes. I a més, com que estem al port de l'Escala, que és un port de peix blau, doncs treballem amb el peix blau, que és el de la zona. Per exemple, avui el que hem fet ha sigut una primera part, una xerrada amb temes de nutrició molt enfocat en el consum de peix i peix blau, i aquesta segona part, que és més pràctica, han fet diverses receptes de peix. Per exemple, estan fent un marmitaco o estan fent un tartar de bonítol, i també han fet una massa de pizza on faran una coca amb anxoves.
Aquest any l'Ajuntament col·labora activament en el projecte de l'Aula a la Taula, un projecte doncs, que l'any passat ens va convidar a assistir-hi, no?, en una de les sessions, i el vam trobar doncs, molt interessant, ja que té un cert valor educatiu. No? Llavors l'Ajuntament vam decidir apostar-hi i destinar recursos per dur a terme aquesta activitat. I des de l'Ajuntament, i particularment des de la Regidoria d'Educació, donem molta importància als projectes educatius innovadors i que amb una clara vessant pedagògica i que busquen doncs, un cert aprenentatge de l'alumnat.
Jo crec que és una iniciativa força interessant, molt innovadora, perquè a l'edat de 14 anys, els de tercer d'ESO, que és l'edat en què se reafirmen i que comencen a la seva vida d'adult el coneixement del que és el peix, i sobretot aquí a l'Escala, el peix blau, que és majoritàriament el que porten els pescadors d'aquí, penso que aquest apropament és bàsic. Amb tot el coneixement és molt important perquè després els futurs adults sàpiguen el què, no? Sàpiguen desenvolupar. I aquest apropament en una època essencial, jo crec que és força, força innovador i és el que hem d'anar a buscar. Hi ha iniciatives a altres cofreries per altres motius. No tenen un centre tan espectacular com és aquest, que està molt ben situat, està al costat de la cofreria, però sí que hi ha iniciatives cada vegada més, diguéssim, més incisives en aquest aspecte.
Em sembla molt divertida perquè a casa no estem acostumats a cuinar i això, i aquí pues, ho hem fet i bueno, m'ha semblat molt divertit. I m'ha posat molt bé i he après moltes coses.
Per mi han sigut moltes experiències, hem sabut, bueno, hem vist un tipus de peix, l'hem vist com el netejava i després l'hem tingut que tallar i posar complements al peix. Ha sigut molt divertit. També. Una bona experiència.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 27 d'octubre, la Junta de Seguretat Local constata un increment de robatoris a l'interior de vivendes en els últims mesos. Aquest increment, però, contrasta amb el descens general d'un 9,5% del total de fets delictius en l'últim any. Aquesta setmana hi ha hagut a Junta de Seguretat Local. Les veus amb què il·lustràvem la notícia eren les d'Albert Ballesta, delegat territorial d'Interior, i Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
El que s'ha posat de manifest és que sí que hi ha hagut un increment
lleuger, un repunt dels robatoris amb força a domicili, que s'hi està treballant molt intensament per part de poder detenir les persones que estan provocant aquests robatoris amb força a domicilis. I per això els ciutadans veuran que hi ha a vegades a l'entrada de població hi ha diferents controls policials, són justament per això, per poder tenir controlades aquestes persones. També s'estan fent dispositius de paisà i, per tant, hi estem treballant per poder-ho erradicar.
Que hi ha un descens més o menys sostingut en el temps de fets delictius, de fets coneguts, de denúncies. Hem passat del 960 aproximadament a poc més de 600, per tant, aquí hi ha un descens important del global. Certament, per, en funció del tipus delictiu, hi ha fluctuacions més o menys, increments o decreixements, en algun cas, però la dada global, jo diria, i la interessant és aquesta. La seguretat és una qüestió cabdal pel nostre municipi, per tots, pel país, òbviament, però un municipi turístic que s'hi juga tant en el període de temporada alta, és molt important que hi hagi una sensació de seguretat. Aquí hi intervenen molts factors i, per tant, és molt important que la col·laboració, la cooperació que es manifesta en aquestes juntes locals de seguretat es vagi treballant de la mateixa manera que s'ha fet fins ara, perquè els resultats, els fruits són bons. La seguretat en les persones, els delictes, la sensació de seguretat en una persona o en el patrimoni, també és un tema que no és el mateix. Jo crec que l'escala a nivell de seguretat, jo crec que hi ha una sensació de certa confortabilitat, per dir-ho així. Per tant, no hi ha fets de violència, de física, que puguin presentar cap tipus d'alerta. I en el patrimoni, per tant, robatoris, en domicilis, en vehicles, aquí insisteixo que hi ha diferents... van fluctuant a partir de funció del mes, de l'afluència de persones aquí, a l'escala, de si és l'estiu, de si és temporada alta, mitja... I aquí hi ha petits increments en robatori en domicili, sense més qüestió que aquesta, però en qualsevol cas jo la dada global... per mi és positiva i, per tant, manifestar el nostre agraïment a tots els cossos de policia que treballen al nostre municipi.
Que s'estan incrementant molt els sinistres, els accidents, ja sigui dintre dels nuclis urbans o fora, per distraccions dels conductors, bàsicament per utilització del mòbil, inadequat del mòbil. I dic inadequat perquè és que la gent ens passa whatsapps. La gent passar un whatsapp és perdre totalment el control de la carretera. I això, lamentablement, hi ha hagut accidents mortals amb aquesta situació. És a dir, quan perdem el control de la carretera perquè estem mirant la pantalla del mòbil, això és un fet molt i molt greu que jo demano a la ciutadania que sigui conscient de que no ho ha de fer. Si ha de passar whatsapp, ho ha de mirar un whatsapp, que s'aturi el voral i que el miri, o que passi el whatsapp. Però el que no pot fer és, mentre està conduint, mirar el mòbil o passar WhatsApp, perquè això és una distracció total de la conducció que pot tenir unes causes molt greus o a vegades irreparables.
El grup de mares i pares que participen en la botifarrada de Festa Major han lliurat aquesta setmana els diners que els beneficis que ha generat aquesta activitat a una entitat solidària com és la Junta Local de l'Associació contra el Càncer. En total s'han donat poc més de 1.000 euros que es destinaran al conjunt d'activitats adreçades als malalts, les seves famílies i la investigació del càncer. Escoltem Neus Galzeran, del grup de mares i pares, i Núria Martí, en nom de l'Associació Local contra el Càncer.
Molt i molt contents, com cada any, de poder col·laborar per la Festa Major i poder fer aquesta donació en el càncer, que desgraciadament cada any hi ha més que la grip. Tothom en té a les famílies, pares, germans, cosins. Aquest any ens hem trobat també en un cas a l'escola Empúries, amb la nena de l'Inés, i clar, tot toca molt. I evidentment, fem aquesta entrega al càncer i que puguem fer per molt d'anys.
L'Associació contra el Càncer, la Junta Local, està supercontenta i, a més, amb aquestes donacions i activitats que fan entitats del poble, ens esperonen a la Junta perquè continuem treballant fent activitats i fent campanyes per a benefici de tots els malalts i les seves famílies i la investigació, com dic sempre, i per la prevenció també. realment un reforç que ens fan perquè ens ajuden a continuar treballant.
Som a l'últim cap de setmana d'octubre, s'acosta la Diada de Tots Sants i, com marca la tradició, toca menjar panellets. Ja fa dies que les pastisseries treballen per tenir-ho tot a punt. El panellet de pinyons continua sent el rei de la safata. Aquesta setmana ens hem interessat pel tema i hem escoltat a la notícia que tractàvem dijous la veu de Sebi Martínez, treballadora del forn Empúries de l'Escala.
Això és una diada que s'ha de preparar amb, bueno, amb temps, s'han d'anar preguntant preus de les ametlles, dels pinyons, fer una miqueta d'estoc, i bueno, tampoc és una cosa que estigui que preparar molt d'antelació, però bueno, una cosa que porta feina, pues, home, al mínim una setmana de dies ben bons, s'ha de tenir previsió. Cada vegada menys, però jo crec que és més pel tema econòmic crisi, per dir-ho d'alguna manera, però a la gent li agrada. Li agrada, perquè es continuen coent moniatos, es continuen coent castanyes i la cosa no... Va menys, però no falla. Això dels gustos, a dia d'avui, és una mica infinit. Va una mica al gust del... I de modes, també. Ara que està tan de moda, també, la cuina fusió, ja es fan parellets superelaborats, amb coses que estan poder impensables, no?, d'afegir en un panellet, però, bueno, jo ho he vist abans quan els hem estat treballant, que s'hi pot afegir qualsevol cosa que us agradi.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 28 d'octubre, la Sala Polivalent acull aquest cap de setmana l'espectacle musical Ballant amb Van Gogh, que és fruit d'un intercanvi amb l'Escola de Música al Gavià de l'Escala i està dirigit a tots els públics. David Pellicer, cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música al Gavià de l'Escala.
I llavors ells tenien un espectacle que es diu Ballant amb Van Gogh, i llavors el que hem proposat nosaltres és que fem un intercanvi, i llavors l'Escola de Rubí vindran aquí a l'Escala a fer l'espectacle seu, que és un espectacle molt amè. Hi haurà una orquestra en directe de corda, dirigits pel Frederic Miralda, i també portaran una companyia de dansa, que llavors el que fan és ballar al voltant dels quadres de Van Gogh que estaran penjats a l'escenari. I llavors tot és un espectacle, hi ha una narradora també, vull dir que és un espectacle molt divertit, molt amè, molt aconsellable per les famílies que puguin venir.
La difusió d'un negoci a través de les xarxes socials. Aquest és l'objectiu del taller promogut per la Cambra de Comerç de Girona, celebrat a l'Escala durant dues jornades. Facebook, Twitter o Instagram estan agafant el lloc a d'altres mitjans de promoció, com per exemple la publicitat impresa. Escoltem Xavier Pérez, de la Cambra de Comerç de Girona, instructor d'aquest taller.
L'objectiu d'aquesta jornada és arribar als comerciants per fer difusió de les noves tecnologies. En aquest cas s'està fent un taller que va sobre les xarxes socials i el que intentem és que cada establiment comercial o d'altres sectors pugui difondre o pugui tenir un canal de comunicació amb els seus clients directament, utilitzant eines que estan a l'abast de tothom i a la majoria d'elles gratuïtes. En aquest cas s'està utilitzant sobretot el que és el Facebook, l'Instagram i o eines de retoc d'imatges perquè amb un cost molt baix o sense cost per al comerciant pugui fer publicitat i promoció dels seus articles, ofertes, etc., per arribar als seus clients i a possibles nous clients. És una de les eines que hi ha, que fa més furor perquè el que és la publicitat impresa està baixant molt des del punt de vista de difusió i sobretot pels costos que comporta. Amb aquestes eines, sobretot els comerciants el que poden fer és gestionar-se ells mateixos la publicitat i tot allò que vulguin promocionar. Costa una miqueta, perquè quan es tracta de gent gran els hi costa una mica entrar en la matèria, però cada vegada és més fàcil i cada vegada les eines són més fàcils d'utilitzar i, per tant, creiem que l'abast del que està arribant és molt important.
L'Església Evangèlica Baptista de l'Escala programa una conferència sobre el jesuïta Joan Baptista Canut per commemorar el Dia de la Reforma. Canut és considerat el pare del reformisme protestant a Xile. Escoltem Rubén Gil, pastor de l'Església Evangèlica Baptista de l'Escala.
Aprofitant que és el dia de la reforma,
que no ens correspon tant parlar als evangèlics, sinó als catòlics, perquè va ser la reforma feta per catòlics de la seva Església, nosaltres hem introduït en un altre reformador. L'altre reformador és Joan Batista de Bol Gil. Aquest home és